Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Ara fa unes nits, un oient, en Lluís, des de Chicago, ens feia aquesta pregunta: a qui hem de creure?
Jo visc als Estats Units des de fa molts anys i segueixo les notícies, evidentment, de Catalunya. I treballo amb un senyor de Madrid, he treballat amb ell des de fa més de 10 anys. I avui, precisament, sempre evitem parlar de política, però avui ha sortit el tema, evidentment, del procés català. I ens hem posat a parlar i ens hem adonat que els dos tenim una història totalment diferent. Ell mira els mitjans de comunicació, diguem, espanyols, i jo miro els catalans, i ells ho veuen totalment diferent. Ells creuen que diem que és culpa nostra, vull dir, que estem sent violents, que no té sentit el que estem fent, i jo, la meva pregunta és, a qui hem de creure? Perquè no pot ser que tots els seus mitjans de comunicació siguin tan equivocats, o un dels dos costats no ho té massa clar, no?
Desinformar, alterar la imatge de la realitat a través de mentides, mitges veritats, filtracions interessades i altres trucs com a mitjà per obtenir algun avantatge, modus de propaganda o per amagar alguna realitat, com una censura. Una pràctica en la qual podem trobar polítics, mitjans de comunicació, activistes i governs. Així començava la seva columna d'opinió al diari de Sabadell fa unes setmanes el doctor en periodisme i consultor de comunicació Marc Argemí. Avui sabrem què és la vida per ell. Marc Argemí, bona nit i gràcies per l'atenció.
Hola, molt bona nit.
Què li diries al Lluís a Chicago? A qui hem de creure?
Bueno, al Lluís li diria que endavant, que molts ànims, que la qüestió és que la realitat és molt complexa i el que ha de fer no és tant a qui hem de creure, sinó entendre que hi ha una realitat que ve explicada per molta gent. I llavors, diguéssim, a cadascú li ha de creure d'acord amb la perspectiva que té. És a dir, que el que estigui més a prop, que li mereixi més confiança, el que tingui menys interessos, que li mereixi més confiança, a qui visqui els fets, que li mereixi més confiança, i a qui parli d'oïdes, que li mereixi menys confiança.
Vas titular un dels teus escrits al diari de Sabadell com la conjura dels desinformats. Està triomfant la desinformació?
El que jo veig respecte a aquest, en aquest article, he fet una reflexió que va en la línia del que deia l'amic de Chicago, que és que no és només que uns mitjans et diguin unes coses i altres et diguin coses completament diferents, sinó que amb tot el fenomen de les xarxes, els propis ciutadans, fent-nos compartint informació o expressant les nostres sensacions d'angoixa, de por, de ràbia, anem difonent informacions que moltes vegades no són certes, no estan contrastades, són d'una altra crisi, i acabem generant un caos tremendo en la ment dels nostres receptors. De manera que en temes que són tan de vísceres, tan viscerals, que afecten tant a la identitat, entre tots hem generat un ambient en el qual és molt difícil desgranar el gra de la palla. I llavors, quan parlo de la conjura dels desinformats, no em refereixo només a que hi hagi gent que ens vulgui desinformar, sinó que moltes vegades nosaltres mateixos preferim estar desinformats a reconèixer que no tenim raó, per exemple.
Has afirmat que estem al bell mig d'una lluita per l'estatus, amb mitjans disposats a passar per la piconadora de la infàmia, l'adversari polític, i són només alguns, o són tots els mitjans els que esclaten en mentides i manipulació? Digue-li catalans, digue-li espanyols per igual.
Ens donaria pel molt. Els mitjans, efectivament, donen estatus. A mi m'agrada veure'ls com els historiadors del present, com gent que comença a dibuixar la història, no tenen l'última paraula, d'acord? De vegades hi ha portades de diaris que quan passen 50 anys no s'aguanten, perquè els historiadors són els que finalment descriuen la història amb moltíssimes més dades. I aquest tipus de periodisme venjatiu o més ideològic o més desinformant o que va més orientat a enganyar, amb el pas del temps, bona part d'aquest periodisme acaba sent denunciat i acaba sent trobat. El que tu em preguntes, bé, jo crec que de desinformació n'hi ha a tot arreu. Tampoc es pot dir que tot el periodisme estigui estigui malament. Jo crec que a mi m'agrada parlar de periodistes, no de, de mitjans. És a dir, hi ha periodistes que mereixen més credibilitat que d'altres. I globalment hi ha mitjans on hi ha més periodisme i més periodistes més fiables que d'altres.
En la columna anterior a la conjura dels desinformats et preguntaves quin serà el preu d'aquest periodisme i activisme desaprensiu i responsable en termes de credibilitat després d'aquest paisatge d'enorme desconfiança. I qui restituirà tot el dany comès? Marc, serà possible restituir aquesta important destrucció de reputacions?
És molt difícil. És a dir, ara, tot aquest procés, ja, a part del procés polític, des del punt de vista de la reputació, ha hagut un procés de destrucció de moltes vides. Penseu, per exemple, amb els professors d'aquest institut, la vida pública o la reputació, diguéssim, que és aquesta imatge pública, d'aquells professors d'institut que van ser denunciats per incitació a l'odi, o no recordo exactament el terme estricte, que després es va arxivar. Bé, la notícia que els acusa té una rellevància molt gran perquè determinats polítics se'n fan ressò, i en canvi la restitució, o sigui, l'arxivament de la causa, no arriba a la mateixa gent. De manera que, a curt termini, s'ha fet un mal a molta gent, famosa i menys famosa, que és difícil de restituir. Hi ha un exemple molt gràfic que pot ajudar a entendre la dificultat en restituir, que és que si tu agafes un paper, que un paper seria la reputació, i les micoles, que és una campanya de premsa o una desinformació contra l'honor d'una persona, i després, en un dia de vent, puges un campanar i deixes anar aquells papers que tu has trencat, després, si a tu et diuen, val, ara baixa del campanar i comença a passejar pel poble a intentar recuperar tots els pedaços i a tornar a restituir el foli. Aquesta seria la restitució. Doncs imagina't lo difícil que serà. Amb la qual cosa, jo no sé, de fet, la pregunta és aquesta, qui restituirà tot això? La meva esperança és que amb el temps, els que vinguin després, amb menys impacte emocional i amb una mica més de rigor històric, aniran posant les coses al seu lloc.
El prejudici, l'odi i la sospita sistemàtica com a ingredients per construir i destruir reputacions. Marc, quin paper hauran tingut en aquesta guerra mediàtica el prejudici, l'odi i la sospita sistemàtica a nivell construcció-destrucció de reputacions?
Doncs molt, molt gran, molt gran. I més en l'entorn de xarxes, perquè els mitjans de comunicació, de vegades, el que han fet és no ser mitjans d'informació, sinó de confirmació. De confirmació de què? De confirmació d'uns prejudicis. És a dir, hi ha diaris que saben que els seus lectors tenen un prejudici negatiu contra determinats col·lectius, o contra determinades professions, o contra determinades formacions polítiques. Què han fet determinats periodismes? Doncs molt bé, doncs agafar i confirmar-los que, mira, doncs, aquests són molt dolents. No? I llavors construeixen un personatge agafant alguns trets de la realitat, però transformar-la perquè s'ajusti al prejudici. Llavors aquest és un primer mecanisme. El segon mecanisme és aquesta gent que veuen confirmant el seu prejudici ho van difonent al seu entorn. Veieu, ja ho deia jo, que aquests són molt dolents. I, per tant, jo crec que estem davant d'un mecanisme de destrucció de reputació a partir, bàsicament, del prejudici, no de la realitat. Òbviament s'han fet coses, però no, diguéssim, la realitat real i la realitat mediàtica, portem molt de temps que han divergit. Portem molt de temps que els mitjans expliquen una història i la realitat pues, bueno, té algunes connexions, però en molts casos els mitjans, no sé, estan explicant una cosa que a peu de carrer tu no veus.
Ens ho diu el consultor de comunicació Marc Argemí, és doctor en periodisme amb una tesi sobre la credibilitat dels rumors i les notícies. Professor associat a la Universitat Internacional de Catalunya, és també soci i director de Civilare, una consultora especialitzada en comunicació i anàlisi de dades. Marc Argemí és autor de diversos llibres com Rumors en guerra, desinformació, internet i periodisme, El sentido del rumor, cuando las redes sociales ganan a las encuestas, y Los siete hábitos de la gente desinformada, cómo informarse y tomar decisiones en las redes sociales. I ens preguntem, què és la vida per Marc Argemí?
La vida és l'única oportunitat que tenim per fer el bé.
Ras i curt.
Ras i curt.
Doncs, Marc Argemí, un plaer una vegada més. Moltíssimes gràcies pel teu temps i que tinguis molt bona nit.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.